Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
...2.000 expositors en 100.000 metres quadrats al recinte de la Fira de Barcelona a la Gran Via. 8 pavellons i un auditori. 12.600 llocs de treball temporals. Previsions de prop de 110 milions de facturació en bars i locals d'oci. I un impacte econòmic total de 436 milions d'euros a Barcelona i Rodalia. És un petit tast de la carta de presentació del Mobile World Congress que des d'avui fins dijous convertirà Barcelona en la capital mundial de la telefonia mòbil. I per això, avui emetem el món a RAC1 des de la Fira Gran Via, on saludarem el seu director, l'Agustí Cordón, que s'afegirà a la tertúlia aquest matí a la Pilar Rahola, al Màrius Carol, al Xavier Sardà i al Joan López Alegre. Un esdeveniment mundial en repercussió mundial. És portada a la premsa catalana i també se'n fa ressò a la premsa internacional. En canvi, aquesta capitalitat mundial de la mobilitat per Barcelona no mereix ni una paraula a les portades dels diaris editats a Madrid. Anem a la premsa internacional. Xavi Sala.
Els mitjans de tot el món parlen del Congrés de Telefonia Mòbil, però sobretot situen Barcelona com el lloc escollit per Samsung per fer la presentació mundial del seu nou telèfon mòbil. De fet, en general, és una de les notícies d'obertura de les edicions digitals dels mitjans internacionals. El britànic The Times afirma que Samsung es dispara i diu que es burla d'Apple. El Huffington Post destaca que Samsung aposta pel metall i abandona el plàstic. A la premsa americana, el New York Times i el Washington Post diuen que Samsung torna a estar a l'alçada d'Apple gràcies a la seva aposta pel disseny. Bloomberg descriu els nous telèfons amb una sola paraula, pràctics, i afirma que amb els nous dispositius la companyia sud-coreana porta una mica més de fantasia. A França, Le Monde diu que Samsung busca el seu lloc al mercat de gamma alta i Le Figaro qualifica literalment el nou dispositiu com el telèfon intel·ligent més important en la història de Samsung. A la premsa alemanya, el Die Welt destaca que la companyia coreana es posa al dia. De fet, és la segona notícia més llegida en l'edició digital d'aquest diari. A Itàlia, l'estampa concreta que el nou telèfon presentat a Barcelona suposa un nou inici per Samsung. Els digitals editats a Madrid, en canvi, la notícia no és de les més destacades, tot i que, curiosament, el Mundo.es és la segona notícia més llegida.
Però per acabar de fer-nos una idea del que és i significa aquest Congrés Mundial de Telefonia Mòbil, ens hem de fixar en què s'hi presenta i qui ve. Sense anar més lluny, ahir Samsung va fer la presentació mundial dels seus dos últims models de telèfon, el Galaxy S6 i l'S6 Edge, que incorporen una part de la pantalla corba i més capacitat, tant per la bateria com per emmagatzemar. Una bateria, per cert, que es podrà recarregar amb un sistema sense fils. Ole, ole, informa Albert Segura Lorrio.
La presentació internacional amb to futurista va revelar el que feia setmanes que corria per internet.
Ladies and gentlemen, this is Galaxy S6 and Galaxy S6 Edge.
La companyia va presentar els nous models que incorporen dues càmeres per fer les delícies dels amants dels selfies, de 16 megapíxels a darrere i de 5 al davant, que porten brillantor extra i que incorporen la funció de càmera en espera permanent per poder fer les fotos més ràpidament. La bateria també ha fet un salt qualitatiu i és que amb 10 minuts de càrrega permet una autonomia de 4 hores. La gran novetat, però, és la pantalla amb els cantons corbats del Galaxy S6 Edge, com explica RAC1 Eduardo Rodríguez, director de consum de Samsung a Espanya.
Podràs llamar, atender llamades, ver notificaciones de mensajes en esa banda que dan a l'aire i en esas bandas laterales, pues aparece esa posibilidad de ver notificaciones, interactuar, responder, rechazar llamadas.
El telèfon destaca per la capacitat de fins a 128 gigas i la incorporació de la tecnologia de pagament a les botigues Samsung Pay, amb empremta dactilar inclosa. Els S6 a la venda el 10 d'abril.
Una altra de les empreses catalanes que avui serà al Congrés és la catalana WebCharge, que presenta un punt de recàrrega de mòbils que s'alimenta amb energia solar o hidràulica. Funciona a partir de l'aigua que es mou a les canonades i està pensat per instal·lar-ne en llocs públics. L'objectiu és instal·lar-ne 5.000 a tot l'estat i que amb una aplicació de mòbil es puguin geolocalitzar. En un marc mundial com aquest serà molt interessant tornar a escoltar l'únic català que es pot explicar com és treballar a WhatsApp. És l'Elias Campos, té 31 anys, de fet és l'únic de tot l'estat que treballa a WhatsApp. És un dels culpables, i culpables sempre entre cometes, de l'èxit d'aquesta aplicació de missatgeria a Espanya, el país europeu on més s'utilitza. Però n'hi ha més. Fa un any el seu cap, Jan Koum, era un dels noms del Congrés al costat de Mark Zuckerberg. Aquest any no ha tornat. Per què? I què representa per una empresa de Silicon Valley amb 700 milions d'usuaris a tot el món ser a Barcelona? Barcelona. Serà un plaer parlar-ne amb l'Elias Campo, que també ens haurà d'aclarir què pensa fer a partir d'ara. I és que després que Facebook comprés WhatsApp, no sabem si aquest emprenedor jove català continuarà a WhatsApp, saltarà a Facebook o desenvoluparà un nou projecte. Ho sabrem a partir de 9:45. I sí, també li preguntarem per la promesa d'ara fa un any, les trucades gratuïtes pel WhatsApp. Com passa cada any, l'allau de congressistes omple els hotels de Barcelona i poblacions properes com l'Hospitalet. El portal Trivago assegura que la nit d'hotel costa el doble durant aquesta setmana. Per avui i demà, que són els dies més forts, només el 5% dels hotels que estan exposats en aquest portal i en Booking tenen llits lliures. El sector de les tecnologies, de la informació i la comunicació dona feina a Catalunya a 81.800 treballadors, que equival al 3% de la població ocupada, segons l'última enquesta de població activa. El tret de sortida el va donar ahir al sopar de benvinguda de les autoritats que es va fer al Palau de Pedralbes de Barcelona. El rei Felip VI va destacar l'empenta de Catalunya per tirar endavant aquest congrés en un discurs en què va barrejar català, anglès i castellà.
La capital de Catalunya, un exemple de la diversidad del conjunto de España y un referente del mejor empuje emprendedor. Ha estat possible gràcies a la més estreta i lleial col·laboració entre les administracions implicades.
Mentrestant, el president de la Generalitat, Artur Mas, que també va alternar el català i l'anglès, va posar la fira com a exemple de la capacitat de Catalunya per crear negoci.
1,000 years of history. Culture, language and law.
1000 anys d'història, cultura, llengua i dret que conviuen amb infraestructures d'allò més avançades amb un sistema d'innovació i recerca avançat i amb una forta cohesió social, prosperitat i democràcia. Aquest és el lloc adequat per fer bons amics, bons socis i bons negocis.
To have good partners, you said, John, and to do good business.
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, que és president del Mobile World Capital, va fer d'anfitrió davant 140 convidats entre representants institucionals i de les grans empreses de telefonia mòbil. Escoltem el comentari que de tot plegat en fa el director de l'Institut d'Estudis Financers i col·laborador del món a RAC1, Josep Soler.
Com en els darrers 10 anys, Barcelona acull el seu gran esdeveniment, el Mobile World Congress. Quasi 90.000 visitants, un efecte directe proper als 500 milions d'euros i un aparador extraordinari per a una ciutat que ja està entre les més desitjades com a destí de turisme i de congressos. L'oportunitat de l'ocasió és extraordinària. Jo mateix, poc involucrat en temes tecnològics, m'he passat el diumenge tenint amics de saludats que demanaven, abans del congrés, un briefing sobre l'economia i, eps, la política catalana. Cap dubte tampoc que el món de l'oci de la ciutat, hotels, restaurants, botigues, saraus, estan d'enhorabona i ens hem d'alegrar, tant de bo en tinguessin un cada 15 dies. I tot això en una fira congrés al voltant del mòbil, el dispositiu que tothom avalua com el més important de la revolució digital, molt per sobre de l'ordinador o de les tauletes. Només un dubte. Estem fent el que cal per a ser, a més d'anfitrions, protagonistes empresarials d'aquesta revolució? Estem afavorint i impulsant prou el teixit de pimes que es podria generar al voltant de rebre cada any a tot el sector? Ho estem aprofitant, en definitiva?
Per cert, que al marge de les bones notícies que significa per la ciutat de Barcelona i per Catalunya aquest congrés de telefonia mòbil, també hem d'afegir els problemes. Primer, ja hem sentit que a la Ronda Litoral en aquests moments hi ha 10 quilòmetres de cues per culpa d'un accident, però també va haver-hi desconcert i algunes queixes al Prat en el primer dia d'aplicació de les noves mesures antiterroristes. Des d'ahir, el personal de seguretat ha de comprovar aleatòriament nous objectes als equipatges de mà, càmeres, assecadors, planxes de cabell, joguines amb piles o amb bateria i també els mòbils. Aquest control extra va coincidir amb l'arribada del gruix de visitants en aquest congrés de telefonia. Isaac Posades.
La norma s'estrenava a tota Europa i a la majoria dels passatgers els va agafar per sorpresa. Hi ha qui s'ho pren amb filosofia.
Me parece una medida de seguridad perfecta porque los atentados que están haciendo hoy en día, pues yo creo que lo más lógico que pueden hacer es eso. O sea, entre más seguridad, mucho mejor.
És una bona llei i una bona opció per així potser viatjar més segur.
I qui ja en comença a estar tip de tant control.
Lo encuentro excesivo ya, porque a ver, entre que te tienes que quitar la bota, te tienes que quitar el cinturón, le quieres quitar la chaqueta, sacar el móvil, como me ha pasado a mí, que lo he dejado dentro del bolso y lo he tenido que sacar.
Penso que hi ha una sobreprotecció en aquest sentit. Moltes vegades aquests controls que acaben sent és un atac més personal i et fan sentir bastant inferior davant de les autoritats i em posa bastant nerviós.
Consideren que es viola la intimitat. D'aquesta manera, els controls als aeroports europeus s'equiparen als que es fan als Estats Units des del 2010.
Doncs bé, atenció al que publica avui l'ABC. Assegura que Catalunya és la comunitat autònoma més risc de radicalització de musulmans i parla de gairebé 10.000 persones susceptibles d'aquesta radicalització. Aquests càlculs surten d'una nova eina dissenyada pel Ministeri de l'Interior, pionera al món, i que és capaç de determinar el nivell de perill d'una zona concreta. Destaca que, tot i tenir 1 milió menys d'habitants que Andalusia, Catalunya té el doble de probabilitats. L'objectiu d'aquest mecanisme no és detenir terroristes, sinó actuar abans que radicalitzin. Sobre un cens de població entre 1.000 i 2.500 residents s'hi apliquen una sèrie de factors socials i econòmics i determinats en processos de radicalització. Una equació matemàtica dona el nivell de risc. Al darrere de Catalunya i Andalusia hi ha el País Basc i Madrid. Ara bé, alerta que on és més urgent actuar a banda de Catalunya és a Múrcia. Aquestes dades coincideixen amb el cens, ja que a Catalunya hi viuen un 20% de musulmans de tot l'estat. Després de la desfilada de la setmana passada per la Comissió de Frau Fiscal del Parlament, de Jordi Pujol, Marta Ferrusola i Jordi Pujol Ferrusola, avui li toca el torn una nova edició amb tres fills més, Marta, Pere i Oriol. La cita una vegada més és a les 3 de la tarda i falta veure quan s'acabarà la sessió, en funció de si s'avenen a respondre a les preguntes dels diputats. La compareixença que té més interès, pel que pugui dir, és la d'Oriol Pujol, que havia de ser el successor d'Artur Mas per liderar Convergència Democràtica, però que el mes de juliol de l'any passat va plegar per estar imputat per la trama de les ITVs. Repassem els detalls del cas amb Toni Muñoz.
D'aquí a 9 dies es compliran 2 anys de la primera imputació d'Oriol Pujol. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya involucrava l'aleshores número 2 de Convergència com a cooperador necessari d'una presumpta trama corrupta que volia arreglar dit un concurs públic d'adjudicacions d'ITV. A mesura que van avançant la investigació, Oriol Pujol va passar de ser el col·laborador a el cap de la trama i se li atribueixen més delictes, tràfic d'influències, falsedat i suborn. En paral·lel, una altra línia d'investigació mira d'aclarir si Oriol Pujol va cobrar a través de la seva dona 400.000 euros a canvi d'afavorir un amic seu en les deslocalitzacions de les empreses Sharp, Sony i Yamaha. Ell sempre ho ha negat. Fa un mes va comparèixer davant la jutgessa que porta el cas, es va negar a declarar perquè deia que ja ho havia explicat tot. Amb tot això, a més, avui Oriol Pujol haurà de donar explicacions al Parlament sobre l'origen de la fortuna que la seva família ha tingut a Andorra. Serà a les 5 de la tarda. Abans, a les 3, compareixerà la seva germana Marta Pujol i després, a les 7, l'altre germà, Pere Pujol. Tots dos, imputats, van declarar davant la jutgessa que la fortuna familiar la gestionava el germà gran, Jordi Pujol Ferrusola.
Recordem que Oriol Pujol va deixar definitivament el partit 11 dies abans que el seu pare fes la confessió a Andorra, de l'herència a Andorra, un pas que va fer un any després de delegar els seus càrrecs al partit en estar imputat.
I el no entorpir el procés, sàpiguen que els anuncio que jo delego totes les funcions que tinc com a president del grup parlamentari de Convergència i Unió. Delego totes les funcions que tinc com a secretari general de Convergència Democràtica de Catalunya.
Per la gran implicació que va tenir Oriol Pujol al partit, liderant també durant anys el grup parlamentari, avui part de la direcció de Convergència s'assistirà a la seva compareixença al Parlament i defensarà, tal com han avançat a RAC algunes fonts, que Oriol Pujol en cap moment va aplicar males pràctiques o irregularitats. Informa Mireia Garolera.
Els ara homes forts de Convergència Democràtica al Parlament i al partit, i que precisament són els substituts d'Oriol Pujol, assistiran aquesta tarda a la compareixença del Parlament. Josep Rull, Lluís Coromines i Jordi Turull acompanyaran a Meritxell Borràs i Roger Muntanyola, que són els diputats encarregats de la comissió. El missatge que traslladarà Convergència i Unió serà que en cap cas Oriol Pujol ha fet cap gestió estranya i ningú dins del grup parlamentari en tot el període on ella va ser portaveu o president i va tenir una mala experiència. També defensaran que el que volen és que s'esclareixi així com més aviat millor tot l'afer que envolta l'exsecretari general del partit pel bé i pel futur de Convergència Democràtica. Aquestes fonts consultades del grup de CiU al Parlament també apunten que avui estaran molt pendents del paper que juga l'oposició. Diuen literalment que esperen que hi hagi més rigor que la setmana passada amb les compareixences de Jordi Pujol Ferrusola, Marta Ferrusola i l'expresident Pujol, on, al seu entendre, l'oposició va quedar més que retratada.
Són les 8 i 18 minuts. Artur Mas defensa el 27-S com un autèntic plebiscit per respondre a les querelles i els recursos de l'Estat. El president de la Generalitat creu que l'únic camí que queda, però, fins l'èxit del procés sobiranista, la participació i el resultat de les eleccions. Entén que el 27 de setembre només valdrà un sí rotund a la sobirania i a la llibertat de Catalunya. En va parlar ahir al Congrés de les Joventuts de Convergència, la JNC, a Mataró.
Un resultat clar i un sí en majúscules a la sobirania no depèn ni del govern espanyol, ni de les Corts Generals, ni del Consejo General del Poder Judicial, ni del Tribunal Constitucional. Depèn del poble de Catalunya, m'enteneu? Només depèn de nosaltres. Només depèn de nosaltres.
el conseller Germà Gordó. Mentrestant, un conseller, probablement el que menys parla de tot el govern, va sortir en defensa de Duran i Lleida. El titular de Justícia i membre de Convergència Democràtica assegura que el líder democristià enriqueix el procés. Per això Gordó no té cap dubte que la federació es presentarà plegada a les eleccions del 27 de setembre. En va parlar ahir a Europa Press.
El que fa amb posicionaments com el del senyor Duran i Lleida és enriquir el procés. Justament, les societats són plurals, els partits són plurals, imagina't una federació encara és més plural, una federació de dos partits. Senzillament estem en un procés d'enriquiment del full de ruta, del que ha de ser el full de ruta i, per tant, del que acabarà sent el programa electoral.
Podem, en canvi, es presentarà en solitari a les eleccions del 27 de setembre i de moment esquiva a concretar el seu model territorial. La seva líder a Catalunya, la Gemma Ubasart, va defensar en l'acte de presentació oficial del partit quines són les dues alternatives que se sotmetran a les urnes.
Aquestes eleccions seran la confrontació entre dos models de Catalunya, la Catalunya dels de dalt, la Catalunya de l'austeritat, de les retallades, de la corrupció representada per Mas, i la Catalunya de les majories, de les classes populars, de les persones corrents, que no tenim ni comptes a Andorra ni diners a fons d'inversió.
Per cert, que Esquerra Republicana avançarà el seu congrés el juliol. Avui la direcció del partit començarà a debatre la data exacta, però segons publica el Nació Digital, la proposta que agafa força entre els quadres de la formació és el juliol. És abans del que tocaria, ja que el darrer conclave va ser l'octubre del 2011 a Girona. Un congrés, doncs, que es faria després de les eleccions municipals i abans de les catalanes. Precisament Oriol Junqueras vol usar aquest congrés com el primer acte de pes de la campanya pel 27S. Diu Nació Digital que ha de servir per tancar files, refrescar imatge i agafar forces per encarar uns comicis transcendentals. Andorra atribueix el desencant amb la política a la baixa participació a les eleccions generals d'ahir, que van tornar a donar la majoria absoluta al fins ara president Antoni Martí. Va ser una majoria absoluta pels pèls que Martí va revalidar gràcies a només els 17 vots de més que va guanyar a la parròquia d'Ordino. La participació va ser del 65%, 8 punts menys que en les últimes eleccions de l'any 2011. Des d'Andorra informa l'enviada especial de RAC1, Montse Martí.
Van votar el 65% dels andorrans amb dret a vot, 16.000 vots en un país que hi viuen 70.000 persones. La participació més baixa de la història en unes eleccions generals a Andorra. El socialdemòcrata Jaume Bartomeu, al capdavant del govern entre el 2009 i el 2011, lliga aquest desencant amb les notícies que els arriben de Catalunya.
Tota la contaminació acústica de la corrupció i de la disbauxa política del sud ens destenyeix. Quan no em processen amb un, em processen amb un altre, doncs aquí la gent a Andorra cada dia està mirant la televisió, mirant les tertúlies, que em sembla molt bé que les mirin, però que no tenen res a veure amb la política andorrana.
La clau de la majoria absoluta van ser només 17 vots, són els que van permetre al partit del fins ara cap de govern d'Andorra guanyar a la parròquia d'Ordino i emportar-se dos consellers més. Dels 28 que hi haurà al Parlament andorrà, 23 seran de partits de centre-dreta.
Recordeu allò de juguete completo, juguete comansi? Aquells ninots amb els que molts jugàvem a indis, vaquers i soldats amb el seu fort Comansi? Doncs avui hem llegit una gran notícia a La Vanguardia. Comansi ha expandit, o comença a expandir el seu univers, i ara, atenció, fabricarà els ninots de DreamWorks i Marvel. Poca broma. Molt poca broma, perquè els indis i vaquers ara afegirem els pingüins de Madagascar, l'Errec i la Fiona, els protagonistes de Kung Fu Panda, però també l'Spider-Man, el Hulk o el Capità Amèrica. L'empresa de joguines catalana, amb seu a Sant Boi de Llobregat, ha aconseguit un contracte d'abast europeu amb DreamWorks. Durant els propers 2 anys, totes les figuretes d'aquesta companyia que es venguin a Europa, a l'Orient Mitjà o a l'Àfrica, estaran fabricades a Catalunya. Pel que fa a l'acord amb Marvel i Disney, de moment només és per l'any que ve i es vendrà a tota la península Ibèrica. El pas endavant de la història Comansi és significatiu perquè en tan sols els 3 anys pot arribar a facturar més de 10 milions d'euros. El govern espanyol insta les televisions a avançar l'horari de màxima audiència i posa com a exemple Televisió Espanyola. A partir d'avui canvia el prime time i no deixarà que cap programa de màxima audiència acabi més enllà de la mitjanit. Era una reclamació històrica. Les notícies de les 9 a Televisió Espanyola seran més curtes perquè els programes que vagin a continuació no s'allarguin. Amb aquest canvi, l'hora de màxima audiència s'avança 1/4 d'hora i començarà com a molt tard a 1/4 d'11. El primer programa que se'n beneficiarà serà avui la sèrie El Ministerio del Tiempo. D'aquesta manera volen fomentar un ús més saludable de la televisió. El Ministeri de Sanitat ha fet via comunicat una invitació a les altres teles perquè s'hi sumin. Els demana corresponsabilitat per fer un prime time més racional que afavoreixi la conciliació. De tota manera, si és ben cert que Televisió Espanyola avança el prime time avui a 1/4 d'11, això no és ben bé avançar el prime time, perquè hi ha dia que altres cadenes l'avancen a les 10. En tot cas, el que estaria bé fer, el que caldria fer, és avançar els informatius a 2/4 de 9, que llavors sí que avançaria més de 3/4 d'hora al prime time i ens aproparia més amb els horaris europeus. Com dèiem, el davantal de les 8 s'apaga una de les veus de referència de la ràdio i de la música en català.
Hola, família, benvinguts com sempre i gràcies per escoltar. Salutacions de Jordi Tardà.
Tardà va morir ahir de matinada a Mataró als 60 anys. Durant més d'en 30 s'ha convertit en un referent ineludible pels amants de la música. El seu Tard de Tardà es va emetre durant molts anys els caps de setmana a Catalunya Ràdio i després a ICAT FM i finalment per internet. Dissabte es va emetre l'últim espai, un homenatge al disc Borturran, on ja se li notaven al presentador, crític, escriptor i col·leccionista els seus problemes respiratoris. El Tard de Tardà, creat fa 30 anys, era un clàssic de la ràdio pública catalana. A dia d'avui encara és el programa més longeu de ràdio a tota Europa. Una veterania que va començar l'any 1985 així.
Tarda Tardà, gran magazín musical dels dissabtes a la tarda a Catalunya Ràdio. Amanit per Jordi Tardà.
La seva idolatria cap als Stones va fer famós el seu eslògan Paraula d'Stone, una filosofia que el va portar a fer un programa de ràdio diferent i amb un compromís que explicava fa temps el mateix Tardà.
Llavors vaig dir que només acceptàvem una condició, que és que la música que poséssim nosaltres no es trobés fàcilment a les botigues de discos, que féssim viatges a veure concerts que per algun motiu no passaven per casa nostra, i fer una fira del disc. I abans, l'any 85, doncs, van néixer totes aquesta sèrie de coses.
La seva faceta com a promotor musical prèvia a la seva de periodista li va permetre accedir a moltes estrelles. De Jordi Tardà van ser les exclusives mundials que els Beatles gravessin discos per separat un cop dissolta la banda, que Freddie Mercury va anunciar que li quedaven poques hores de vida, o la més recent, l'únic programa amb accés als estudis de Niça, on els U2 van gravar l'últim disc. El món de la ràdio i de la cultura el recorden com un dels més grans impulsors de la música a Catalunya. El president de la Generalitat el recordava com un gran entusiasta de la música i de la ràdio, i el conseller de Cultura, Ferran Mascarell, enaltia la seva feina com a fundador de la Fira del Disc i de Museu del Rock, Patrimoni Cultural del Govern.
Ha sigut una persona francament decisiva a través de la seva feina, del seu entusiasme, de les seves ganes justament de viure i d'estar a través de la música, doncs, en permanent presència en la vida cultural del país. No? Un personatge irrepetible i que trobarem a faltar.
Un dels seus amics més íntims, el promotor musical Gai Mercader, recordava com el 82, una trobada amb la banda, el va ajudar a revifar-se del primer de diversos càncers que va superar. Ho deia ahir en Gai Mercader en una entrevista al Via Lliure de RAC1.
Li vaig presentar tots els Stones, una cada l'altra. Va ajudar, va jugar amb el ping-pong amb el Wyman, va estar amb el Mick, va estar amb el Keith, va estar amb el Ronnie, va estar amb el Charlie. I al cap d'uns dies la Romy, la seva dona, em diu el Jordi canviat. Diu, està, s'ha revifat.
Aquests anys Tardà commemorava el 30 aniversari del seu Tarda Tardà. Però, noi, estan d'un cap de setmana aquest que, Déu-n'hi-do, ens el podríem haver estalviat. Els amics i companys de professió acomiadaven ahir l'actriu Rosa Novell, que va morir divendres als 61 anys. Novell feia tot just ahir 4 mesos que va venir al món a RAC1. La malaltia l'havia deixat cega, però no havia perdut les ganes de viure ni de treballar, tal com reconeixia abans de començar a rodar la seva última pel·lícula, un documental d'Agustí Villaronga, El testament de Maria.
Parla de mi, en el fons. O sigui, parla d'una actriu que prepara un text i després anem veient les dificultats d'aquesta persona, d'aquesta actriu, com s'aprèn un text meravellós que és el Testament de Maria de Colm Tóibín. I ja està, estic emocionada, em queda un dia.
Em
queda un dia de rodatge.
De la seva última obra en parlava dissabte al Via Lliure de RAC1 i Zona Passola.
És una obra que la Maria Portillo ara farà en castellà lliure i ella havia de fer la versió catalana. I llavors és tot el seguiment dels assajos, com ella es posa el personatge de Maria, de la Mare de Déu, i està molt, tota l'emoció del seu procés és en el documental, amb un text esplèndid del Tóibín. És molt bonica la pel·lícula, molt dura, eh?
El càncer l'havia deixat cega i en una demostració del caràcter i la tenacitat que tenia la Novell continuava trepitjant el teatre acompanyada d'una guia per entrar i sortir de l'escenari. Era en l'adaptació de l'última trobada de Sandor Marai dirigida per la Bel Folk, que tot i així divendres es va estrenar a Lleida.
Jo em vaig plantejar si dir-los o no als espectadors, perquè vaig pensar, ostres, un trauma així abans de començar la funció també condiciona la història i també els hi amargaré el dia. Però al final vaig pensar que jo no podia no dir-ho. Jo estava vivint això i ho havia de compartir, els hi vaig dir. I la reacció de la gent va ser una ovació llarguíssima.
El món del teatre plorava i la seva pèrdua. Mingo Ràfols, Míriam Iscla, Agnès Busquets, Jordi Buixadera, Josep Maria Pou, Carme Elias, Lluís Omar, Àlex Casanovas, són algunes de les moltes persones que ahir li van donar l'última adéu.
De reconèixer els seus cops de geni, els seus cops de caràcter, però al mateix temps de recordar la generositat que tenia dalt de l'escenari i l'amor que tenia per la professió és una gran putada, perdoneu, però és que no es pot dir d'una altra manera.
És Àlex Casanovas parlant de la Novell, que va debutar el 74 amb Les Troianes, amb Joan Lluís Bozzo com a director. Després va fer obres com El Bisàntrop o Fedra, i al cinema va actuar El Perquè de Tot Plegat o darrerament a Rastres de Sàndal. A la televisió va fer sèries com Arnau i Nissaga de Poder. I als esports, la Lliga és llarga i encara ningú no ha posat el punt final a aquest guió. Sorprenent empat a casa ahir del Madrid contra el Villarreal a 1. El Madrid es va avançar a l'inici del segon temps amb un penal que va transformar Ronaldo, però 10 minuts després el Villarreal va empatar gràcies a un xut potent des de la frontal de Gerard Moreno. Una ensopegada que deixa la Lliga oberta amb el Madrid amb 61 punts i el Barça amb 59. Escoltem Carlo Ancelotti.
Es verdad que hemos perdido dos puntos, pero como he dicho, la Liga nos vamos a decidir al último partido. Entonces, quedarse con estos dos puntos de ventaja, que no son nada, pero es una ventaja que tenemos que disfrutar.
I dimecres Copa, Villarreal-Barça amb 3-1 a l'anada per l'equip de Luis Enrique. Recordem que també es jugarà a les 8 del vespre. A les 10, l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Bilbao amb empat a 1 a l'estadi de Sant Mamés. Escoltem el comentari que hi posa ara el periodista a La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Xavier García Luque.
Nou cop d'efecte a la Lliga. En una jornada en què els dos grans equips de Madrid ensopeguen i el Barça recupera totes les opcions. Tot i comptar amb un penal a favor, i ja en porta 10, el Madrid no va ser capaç de vèncer un Villarreal amb suplents, que semblava més preocupat per la Copa. La Lliga torna ara a dependre directament dels blaugrana. D'aquí al clàssic del Camp Nou, el Barça ha de rebre el Rayo, per cert, a les 12 del migdia, i viatjar al camp de l'Eibar, en un d'aquests partits que sovint li compliquen la vida més del que seria desitjable. El Madrid, per la seva banda, ha de passar per Sant Mamés, on l'any passat va empatar, i rebre el Llevant, un partit còmode sobre el paper. Si no hi ha més sorpreses, el Barça-Madrid del diumenge 22 a les 9 tornarà a semblar-nos al partit del segle. Però anem a pams, i ara concentrem-nos en la possibilitat força real de veure un Espanyol-Barça a la final de Copa, que només té un precedent a la història.
El dia, gràcies, Xavier, en què comença el judici de MSM contra el Barça. Aquest matí, Sandro Rossell i Joan Laporta declaren el judici contra el Barça. L'empresa de tecnologia LEDs, que s'havia d'encarregar de comercialitzar la façana de la Masia, denuncia el club per incompliment de contracte i li reclama 100 milions. Mentrestant, el Club Patí Vic ha estat campió de la Copa d'Hoquei Patins. L'equip de Ferran Pujalte va superar el Barça 2-1 en la final disputada a Blanes i va aconseguir la quarta Copa de la seva història. Un dels més destacats va ser el jugador Ferran Font, de només 18 anys, i que va marcar un dels dos gols del seu equip.
Intento ja en tot el que puc a l'equip, he tingut la sort de fer els gols, però bueno, els altres gols, els passes, tot, és molt important, tot el treball de l'equip, i res, ja ho he dit, molt content i celebrar-ho.
Per cert, bravo pel Departament de Comunicació de l'ACB, que ahir va fer una piulada amb la tangana que hi va haver al Bilbao Bàsquet Laboral Cutxa. Un llarg batibull amb bufetades, empentes, cops de puny, que l'ACB va voler escampar per les xarxes perquè la gent veient l'espectacle lamentable a Bilbao. En lloc d'amagar, mostren, i està molt bé. Passem ara a la resta de l'actualitat en format més breu amb Joan Lluís García, Georgina García i els esports amb Gerard Costa Freda.
El Banc Central Europeu inicia la compra massiva de deute públic. Mario Draghi ho va anunciar fa unes setmanes i avui és efectiva la primera compra de 60.000 milions d'euros al mes amb bons sobirans per evitar una deflació en un moment en què ja no poden baixar més els tipus d'interès.
Desenes de milers de russos es van manifestar ahir a Moscou per condemnar l'assassinat del líder opositor Boris Nemtsov, mort a trets divendres al centre de la capital russa, una protesta consentida pel Kremlin, malgrat que l'oposició apunta cap al govern com el responsable que podria estar al darrere de la mort del qui va ser exviceprimer ministre amb Boris Yeltsin.
El xef Manuel Núñez del restaurant El Romer de Barcelona ha guanyat el títol de tapa de l'any gràcies al plat El Pop Atlàntic. Segons l'organització, una creació en què es barreja un plat tradicional amb aspectes moderns. El segon premi ha estat per Rafa Soler, cuiner de Firotast, i el tercer per Susana Aragón, de l'Ona Nuit Restaurant, tots dos de Barcelona.
L'exposició de Pixar al Caixa Fòrum va camí de rècord, segons ha sabut RAC1, quan encara no fa un mes de la inauguració ja ha superat la xifra de 50.000 visitants. Aquest ritme de visites posa la mostra de dibuixos animats al mateix nivell que les de Goya, Dalí o Rodin. Es tracta d'una exposició itinerant i és improrrogable. S'allarga encara un parell de mesos fins al 3 de maig.
I la resta dels esports amb Repsol.
L'Atlètic Barceloneta és l'altre equip protagonista del cap de setmana després de guanyar la Copa del Rei de Waterpolo al Matador Cádiz per 11-5. El davanter uruguaià de l'Espanyol, Cristian Estuani, signarà avui mateix el contracte de renovació amb el club fins al 2018 amb una clàusula de rescisió de 15 milions d'euros, i el Chelsea de Mourinho és més líder que mai a la Premier després de la derrota ahir del City al camp del Liverpool per 2-1.
Hola, sóc l'Emili. Sóc taxista des de fa més de 20 anys. i sé que la protecció i el manteniment del motor del cotxe són molt importants. Per això, jo no me la jugo i faig servir un carburant de qualitat com el nou carburant Repsol en Neotec, que allarga la vida del cotxe i redueix el risc d'avaries. Quan el cotxe és el teu mode de vida, arriscar-se a tenir una avaria no val la pena.
Nous carburants Repsol amb Neotec. Només a les estacions de servei Repsol, Camsa i Petronor. Si vols conèixer més sobre Neotec, entra a repsol.com.
I acabem amb dos apunts musicals. El primer parla d'Edurne i la cançó escollida per representar Espanya a Eurovisión. Es diu Amanecer, de la cantant Edurne. Avui el diari El País li venta un clatallot que és veritat. Ja veuràs. Diu Amanecer, la cara B i vacua de Frozen. I és veritat, tira amunt, nieto. Doncs sí, la diu El País, la canción de Eurovisión padece todos los tics de las canciones de Radio Fórmula actual, cuyas arreglos son espuma sin fibra. Però la polèmica no acaba aquí. A Edurne li critiquen que vulgui imitar Shakira. Certament, el vídeo es pot veure Edurne fent un joc de malucs molt semblant al de la cantant colombiana. Alguns girs de veu són calcats i el seu look, especialment la melena, sembla inspirat en Shakira. Edurne espera millorar el desè lloc que va aconseguir l'any passat Ruth Lorenzo. La cita el 23 de maig a Viena. On no hi ha discussió... Ostres, Jofre, de debò, ens poseu els peus als cavalls, eh? És l'èxit amb això. El caloré, el caloré, el caloré... Prou, continua el fenomen musical engendrat a partir d'aquella crida falles que va fer Rita Barberà avui fa una setmana. Quan en vam parlar, aquest muntatge havia estat vist per 200.000 persones. Divendres va venir el seu autor, l'Ivan Lagarto, i li vam comunicar que el seu invent havia doblat visites al YouTube. Doncs bé, ha passat el cap de setmana i això...
Otra vez, el caloré, el caloré, el caloré...
Aquest enganxós, a més no poder caloret, ha estat vist ja 840.000 vegades al YouTube. Tot un èxit de Rita Barberà i Ivan Lagarto que mai oblidaran les falles d'aquest any. El caloré, el caloré, el caloré, el caloré, el caloré, el caloré, el caloré.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.